de bon dia a tothom. Benvolgut doctor Joan Manel del Pozo, senyor Manel Muntada, director del departament, presidenta del Col·legi Professional, professora Mònica Illescas, de la Universitat de Temuco, bienvenida i gràcies per estar aquí, professorat, personal d'administració de serveis, estudiants i representants de les institucions sanitàries i docents. Per a mi és realment un gran honor poder-vos donar la benvinguda a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Girona i en especial en aquest acte de presentació del procés de reorientació de la Facultat d'Infermeria cap a un model acadèmic i social basat en la salut i centrat en les persones. I agraeixo, per tant, moltíssim la seva presència en aquest acte. Com tindrem l'ocasió de compartir, la facultat pretén impulsar un canvi de la tendència històrica d'una formació basada especialment en el model biomèdic, on es posa el focus en la malaltia, cap a un nou model d'atenció centrada en la persona, on la visió de salut positiva, salutogènica, la promoció de la salut i l'apoderament de les persones siguin els seus eixos principals. Aquest procés de canvi tan sols és possible si s'implica a tots els col·lectius de la facultat, a tota la comunitat universitària, els centres docents, les organitzacions sanitàries i el col·legi professional. I si també es transmet la importància de portar a la nostra societat titulats i titulades d'infermeria altament qualificats que situïn a la persona en el centre de la seva atenció. Així doncs, la jornada d'avui té com a objectiu compartir aquest projecte i iniciar un procés de treball conjunt que propiciï un espai de trobada continuat al qual iniciem avui en la realització d'aquest acte. Espais que convidin sempre a la reflexió i a la participació, tan important per portar a terme, desenvolupar i arribar realment doncs, en un futur de poder consolidar aquest nou model. Per aconseguir aquesta fita, comptem amb la presència del doctor Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia de la nostra universitat i també síndic de l'UDG. Per tant, agrair-li moltíssim la seva presència, perquè a través de la seva ponència, titulada Infermeria, valors ètics i professionalitat, ens convidarà de ben segur a la reflexió sobre els valors personals i professionals. Seguidament, com a programació d'aquest acte, es procedirà a la presentació del mateix projecte en el que participarà el senyor Manel Muntada, que aportarà l'explicació de la part més metodològica de tot el procés i el cronograma i altres aspectes doncs, més logístics i molt importants del seu desenvolupament. El senyor Muntada és expert en gestió del coneixement, desenvolupament i canvi organitzatiu i és la persona que ens canvia en aquest procés, que ens acompanya en aquest procés de la universitat i de la facultat en particular. I realment estem doncs, molt contents de poder comptar doncs, amb la seva ajuda, perquè fins ara realment doncs, ens ha pogut orientar molt bé, ens ha sabut copsar d'una manera molt i molt fina realment doncs, la idea doncs, que tenim la facultat en aquest nou model. Per tant, també moltes gràcies d'estar aquí i moltes gràcies per la seva col·laboració. Finalment, acabarem doncs, la jornada amb un espai que ens permeti compartir les aportacions, les sensibilitats, les sensacions, les consideracions que tota la presentació d'aquest projecte pugui suscitar entre els assistents. Pensem doncs, que realment doncs, aquest espai d'avui, aquesta presentació, no es podria entendre sense realment poder tenir doncs, uns minuts de dedicació doncs, a poder copsar totes aquestes impressions que seran tan importants per al desplegament i per anar d'alguna manera realitzant doncs, tot aquest nou procés de canvi. Moltes gràcies, molt benvinguts i per continuar ja a iniciar doncs, aquest acte, donar la paraula amb el professor del Pozo perquè ens pugui realment doncs, aportar totes aquestes reflexions que seran de punt d'inici, de tret de sortida, per començar realment a entrar en un marc doncs, conceptual prou idoni per a partir d'aquí començar doncs, a rebre doncs, tota la presentació del mateix projecte. Del Pozo, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i quan vulgui.
Moltes gràcies, de gana, senyor Muntada, amigues i amics, si em permeteu que generalitzi i us inclogui en l'agraïment perquè em regaleu el vostre temps, la vostra atenció, per fer una funció que és de relativament poc compromís. el compromís gros és el vostre, amb la vostra pròpia feina, el vostre propi projecte. I a mi em convideu a una feina francament grata. Unes paraules prèvies. Intentaré que aquestes paraules prèvies, evidentment, connectin amb el vostre objectiu i us puguin servir d'alguna utilitat. L'exposició la divideixo en tres parts. Una primera, que seria un marc general, unes paraules introductòries, prèvies, i després la segona, centrada, la més important, probablement, en això que diem els valors ètics, i la tercera, també, com a conclusió importantíssima, el concepte de professionalitat derivat de la reflexió anterior. En aquest primer moment, jo us agrairé, novament, que permeteu que un professor de filosofia entri a casa vostra, refrescada, per cert, i moltes gràcies també per la temperatura, amb el contrast tan agradable amb el que fa fora, que em permeteu fer una funció que podríeu anomenar d'acompanyament des de dins, perquè som col·legues, la majoria de vosaltres i un servidor, en aquesta funció de l'ensenyament universitari. Un ensenyament que ens compromet a tots, per igual, siguem de l'àrea de coneixement que siguem, a tenir esperit crític i voluntat de fer avançar el coneixement i, sobretot, a complir una funció social nova. Nova, relativament, perquè això evoluciona a poc, però sí que és cert que respecte 20 o 30 anys enrere, tan sols, el canvi de funció de qualsevol graduat universitari a la societat és molt clar. S'ha passat d'etapes que podríem anomenar dirigistes, a vegades fins i tot autoritàries, és a dir, tenir un títol era una manera d'exercir un poder de superioritat, i per part dels altres que no ho tenien hi havia com una acceptació d'una submissió i una inferioritat. Això, per sort, està canviant, i cada vegada més s'espera dels titulats universitaris, de l'àrea que siguin professionals competents amb un elevat sentit de la responsabilitat social pels coneixements que la societat els hi ha facilitat. Cada un de nosaltres ha adquirit uns coneixements que després ha d'aplicar de la manera que correspongui, però aquests coneixements li han vingut d'un esforç conjunt dels impostos dels ciutadans, de l'organització sistèmica de les universitats, d'una forma de treballar que només és possible si una societat ho suporta, si una societat hi posa tot. Per tant, aquesta societat té dret a reclamar que nosaltres siguem això, socialment responsables. Hi ha una teoria en marxa sobre la forma de govern de la societat, evidentment aquesta no és una xerrada sobre filosofia política, però de la filosofia política podem estirar un fil que ens serveix també per la professionalitat. La filosofia política s'ocupa de l'administració del poder en les societats i ha inventat un concepte nou per nosaltres, novíssim, que ve de l'anglès, altra vegada, com tantes vegades, que és el concepte de governança. Moltes persones fan servir governança com a sinònim de govern. No ho és. Una cosa és el govern i l'altra la governança. La governança és un estil de govern que se suposa que és avançat i que substitueix estils de govern, és a dir, d'administració del poder, que se suposa que o són o haurien de ser superats. L'estil antic, no el més antic, ens situem segle XIX, segle XX inici, era l'estil jeràrquic, és a dir, qui estava a dalt manava sense rèplica. I la jerarquia era una piràmide i es anaven rebotant les ordres fins que arribaven a la base, que no tenia més remei que aplicar aquelles ordres. Model jeràrquic que avui és vist amb notable antipatia. Per què? Perquè les piràmides ja no són el que era. Avui la societat s'ha organitzat d'una forma diferent, està de moda dir-ne en xarxa, no sé si és el més adequat, però en qualsevol cas hi ha molta més horitzontalitat i menys verticalitat. La jerarquia va ser substituïda cap a segona part del segle XX, especialment última part del segle XX, anys 70, 80, 90, per un altre estil de govern, que encara no és la governança, que és l'estil de govern anomenat tecnocràtic. És a dir, les ordres ja no venen de dalt a baix per imposició jeràrquica, perquè tens el que sigui, o un títol acadèmic, o un poder donat pels vots, o el que sigui, sinó que el que hi ha és una confiança màxima en l'expert o experta. La persona experta és la que té la paraula. I això va arribar a portar, i hi ha exemples que es podrien citar, a persones electes, és a dir, amb la responsabilitat del vot popular, que se subordinaven al dictat del tècnic. És a dir, si hi ha un exemple d'Ajuntament, si l'arquitecte municipal deia per aquí no es pot obrir un carrer, l'alcalde deia el criteri tècnic domina. I potser calia obrir el carrer per interès social, però si el tècnic havia dit que no, llavors aquesta tecnocràcia amarava i moltes vegades feia de justificant de decisions incorrectes de tipus polític emparades en què el tècnic ho havia aconsellat. El dir la responsabilitat política tampoc és una bona forma. Així com la jerarquia és autoritària i gairebé inhumana moltes vegades, la tecnocràcia si em permeteu l'expressió, és hipòcrita. I en filosofia política es diu hem d'aspirar al model de govern que anomenem governança i que consisteix en el reconeixement de la transversalitat de les decisions, de la complexitat dels processos de decisió i de la corresponsabilitat i, perdoneu la paraula que és com un mantra, i la participació. Participació no com a mantra, sinó real. Per tant, què està passant? Està passant que si les coses anessin més bé del que van, estaríem creant societats on la responsabilitat compartida seria la forma òptima de procedir. Tant en les àrees de la política general, Estat, Nació, Ajuntaments, Europa, el que sigui, com en els diferents àmbits de les relacions humanes. Perquè una cosa que no hem d'ignorar és que a totes, absolutament a totes les àrees on es troben diverses persones, a tots els àmbits, més que àrees, on es troben diverses persones, hi ha relacions de poder. El poder ho envaeix tot, igual que l'aire ho envaeix tot. I ho hem de reconèixer. Hi ha poder en les famílies. Hi ha poder a les universitats. Hi ha poder als hospitals. Hi ha poder al camp del Barça. No diguem al camp del Madrid. Hi ha poder arreu. El que s'ha de fer és reconèixer que hi ha el poder i fer els mecanismes necessaris perquè aquest poder sigui administrat en benefici de l'interès social de l'àmbit corresponent. I això és la governança, que molta gent diu la governança és el bon govern, i això ja encerta una mica més, i que implicaria sobretot aquests conceptes, transversalitat, compartir, participar, corresponsabilitzar-se. Bé, dic això perquè això, diuen, i on és l'infermeria? L'infermeria és una àrea de poder, també. És a dir, és un espai que s'executa en la vida professional en els àmbits hospitalaris i tots els elements del sistema sanitari, del sistema de salut, i allà s'ha de tenir la sensibilitat professional, la responsabilitat universitària, perquè som graduats universitaris, de posar-nos al servei d'aquesta mecànica. Bé, permeteu-me ara una cita, com que diem això de les diverses àrees de coneixement, un servidor ve d'un espai tan simpàtic i divertit, espero que ho trobeu simpàtic i divertit, com és la filosofia antiga. La meva especialitat és Ciceró. I hi ha un text de Ciceró que a mi em fa molta il·lusió de llegir precisament aquí perquè parla de les malalties. I parla de com les malalties de l'ànima són tan o més importants que les malalties del cos. I ho poso com a frontispici de la meva reflexió entorn dels suports que a continuació intentaré explicar. Podríem dir que el títol d'aquest fragment, són 10 ratlles, no és massa llarg, és la filosofia com a medicina de l'ànima. Bé, jo intentaria posar també, modestament, la meva reflexió filosòfica al servei de, no medicina terapèutica, sinó preventiva, per dir-ho així, respecte a la vostra funció com a infermers o infermeres. És Ciceró a la seva obra Les Tusculanes, que és un dels diàlegs més bonics, traduït al català per Valentí Fiol, un gironí, que era un excel·lent traductor de Ciceró. Diu així, en realitat, les malalties de l'ànima són més pernicioses i més nombroses que les del cos. I aquestes mateixes són avorribles perquè afecten també l'ànima i la neguitegen. L'ànima malalta, diu el poeta en mi, sempre desvarieja, és incapaç de sofrir ni de resistir res, i no para mai de desitjar. Quines malalties hi poden haver en el cos més greus que aquestes dues? L'aflicció i el desig, per no anomenar-ne d'altres. I com es pot acceptar que l'ànima no es pugui guarir ella mateixa, havent estat ella qui inventà la medicina per al cos, i essent així que la complexió natural influeix molt per ella sola en el guariment del cos i que no tots els qui se sotmeten a un tractament es restableixen de seguida, mentre que les ànimes, amb voluntat de curar-se i obedients als preceptes dels savis, es guareixen d'una manera gairebé infal·lible. Hi ha realment una medicina de l'ànima, la filosofia, i el seu ajut no cal cercar-lo en fora, com per a les malalties corporals, sinó que ens hem d'esforçar en tot el nostre poder i tots els nostres recursos per tal de ser capaços de guarir-nos nosaltres mateixos. Bé, descarreguem la paraula filosofia de la seva solemnitat acadèmica i posem simplement reflexió sobre nosaltres mateixos. És això. I tothom, com ja havia dit també el gran filòsof Plató i el seu deixeble Aristòtil, tothom és filòsof pel sol fet de ser humà. Perquè tothom, pel fet de ser humà, té capacitat de reflexió sobre si mateix. El que passa és que hi ha uns quants que tenim la sort de viure d'això. Els altres han de viure una altra cosa. Però, en realitat, la filosofia és aquesta funció que tothom pot i ha de fer de reflexió sobre la pròpia condició de vida. Molts segles després de Ciceró, permeteu-me una altra cita il·lustre en un àmbit acadèmic, està bé fer algunes cites d'aquestes per emmarcar, deia Goethe, un dels intel·lectuals més brillants de la història de la humanitat, una cosa molt bonica i que té a veure, a més, amb la vostra professió, que és professió de vida, per establir la vida quan està amenaçada de ser perduda, amb la malaltia. Doncs bé, deia Goethe, el cim de la vida és la seva autocomprensió. És a dir, en el procés evolutiu que ens ensenyen els naturalistes, que hi ha hagut des de milions d'anys fins a arribar en aquest mamífer suposadament superior que som nosaltres, que ens hem de dir homo sapiens, sapiens dues vegades per creure'ns-ho. Doncs en aquesta evolució la vida té un cim, té un moment, per dir-ho així, àlgid, d'òptim valor, que és la seva pròpia autocomprensió. De manera que els que us esforceu a conèixer la vida per millorar-la, per curar-la, per prevenir les seves malalties, etc., esteu en un punt que és intel·lectualment molt apreciat, que és el de l'autocomprensió vital. I una última cita, aquesta d'Einstein, més recent, que ens obliga a la reflexió, perquè diu Einstein en un dels seus moments brillants: mai com ara la societat havia tingut uns mitjans tan extraordinaris al servei d'unes finalitats tan confuses. És veritat, la nostra època és l'època d'uns mitjans espectaculars. Què hem de dir? Voltats d'aparells que ens permeten comunicacions de punta a punta del món a l'instant, que en el món hospitalari el que feu servir vosaltres és veritablement espectacular. Jo sóc el primer que, si se m'han d'aplicar, estic molt content que se m'apliqui l'última tecnologia, evidentment. Però encara estic més content si qui me l'aplica sap que en comptes de curar la meva malaltia m'ha de curar a mi, que sóc una persona que porta una malaltia. I que, per tant, comprengui la finalitat última, que la finalitat última és integral. I que l'aspecte parcial, òbviament, s'ha d'encaixar allà i s'ha de cuidar molt, però que no s'ha d'exaurir el treball de la salut exclusivament en l'aplicació de tecnologies d'última hora a espais molt fragmentats, sinó que s'han d'aplicar, òbviament, les tecnologies millors i més d'última hora al conjunt de la persona, servint a la persona amb l'acompanyament verbal, amb l'acompanyament físic, fins i tot presencial, amb una preocupació per la seva integritat. Perquè, com diu Ciceró en aquesta cita, l'ànima s'ajuda a si mateixa a curar-se ella i a curar el propi cos. Tenim aquesta potencialitat, que en diem ànima per resumir, que és capaç d'ajudar. I si l'ànima és cuidada, l'ànima es cuida d'ella mateixa i del cos. De tal forma que hi ha una relació directa entre l'exercici del treball de la salut, per llogir, els treballs sanitaris i la reflexió. Bé, passem ja, després d'aquest marc més general, el que seria una entrada en els valors de la professió, els valors ètics de la professió. Crec que el més important és dir que els valors ètics de qualsevol professió, han d'estar connectats amb els valors ètics generals de la persona. És a dir, els concrets són importants, però són més importants els generals, dels quals es deriven després els concrets. Per tant, primer parlaré d'uns quants valors que podríem anomenar invariants de la condició humana, que es donen i que valen, per dir-ho així, els valors, per definició, valen per a tota persona, en tot lloc i en tot moment, i després d'uns valors específics, aquests sí, de l'àmbit de la salut. Bé, aquestes invariants ètiques, per dir-ho així, aquests valors que podríem anomenar fonamentals, essencials o bàsics, serien, en primeríssim lloc, la dignitat humana. En el concepte de dignitat, que ara no tenim temps de desplegar, s'hi resumeix el que podríem anomenar el nucli de drets i valors de tota persona pel sol fet de ser-ho. Amb la paraula dignitat és com si condenséssim la suma multiplicadora de tots els drets de la persona i de tots els seus valors. Una dignitat que, com deia el filòsof Kant, hi ha moltes maneres de definir-la, però potser una de les més funcionals que va donar ell va ser: dignitat és aquella condició per la qual mai ningú no ha de ser tractat com un instrument, sinó sempre com una finalitat de valor absolut en si mateix. Queda clar? És a dir, mai ningú ha de ser instrumentalitzable, perquè tots, cada un de nosaltres, som un valor final absolut. La llàstima és que el concepte de dignitat no aparegués fins al segle XVIII. D'una manera, ja hi havia anticipacions, hi ha anticipacions inclús en el món grec i en el món romà, però no estan ben bé afinades. I quan Ciceró parla de dignitat es parla d'una altra cosa. Ell parlava de la dignitat en un sentit una mica classista, com el dret que tenien alguns a manar sobre els altres. Res a veure amb la dignitat moderna, que és aquest nucli de drets i de valors. Segon, i que, per dir-ho així, ens proposa considerar a tota persona com objecte, perdó per la paraula objecte, però està ben aplicada tècnicament, del màxim respecte, és a dir, com a punt de direcció del màxim respecte. Dignitat i respecte són dos conceptes bessons que no poden anar l'un sense l'altre. Si a mesos, per dir-ho així. Allà on hi ha dignitat hi ha necessitat de respecte. I no hi ha altra manera més bàsica d'assumir la dignitat d'una manera real que respectant d'una manera real. I respectant d'una forma que vagi molt més enllà que la simple cortesia. Perquè és veritat que la paraula respecte es fa servir com a sinònim de cortesia. Cortesia és necessària. I en falta molta, eh? Hi ha gent que no saluda, hi ha gent que... Bé, no, la cortesia és important i el respecte com a sinònim de cortesia també, però el respecte real és una actitud ètica consistent a tractar els demés amb la convicció que valen tant com tu d'una manera absoluta. Que valen tant com tu. Ei, és fort, eh? Això vol dir que el molt savi ha de respectar el molt analfabet com si fos molt savi. Després, a l'hora de fer funcions socials i tal, òbviament, a la persona que no té coneixement de lletra no se li pot donar una funció que no és capaç de fer. Però estem parlant de funcions i operacions. Des del punt de vista humà, el valor de l'altre és ple i total. Us imagineu un món on realment les persones miressin a totes les altres persones amb el convenciment que valen el màxim, igual que nosaltres? Seria el cel. Bé, però és una proposta ètica absolutament essencial. La poso aquí perquè em sembla completament principal. La segona invariant ètica, també tan essencial com la dignitat, la llibertat. No cal que fem gran comentari. Així com la dignitat potser necessita una mica d'explicació, la llibertat tots l'apreciem com una condició bàsica de la vida, sense la qual la vida no valdria la pena. Ja sabem que han passat molts casos en la història que les persones han volgut morir si no podien ser lliures. Hi va haver un cas ara fa 20 anys o 25 anys d'uns presos italians que estaven condemnats, perquè ja hi ha cadena perpètua, a cadena perpètua. Van escriure una carta conjunta, eren uns 50 més o menys, una carta conjunta al president de la República demanant ser executats. Volem pena de mort. Perquè no volem no tenir esperança de llibertat. És a dir, saber que estarem tancats fins que de la aula, com si dic, la cel·la de la presó passem al taüt. O sigui, la seva perspectiva és cel·la, taüt. Doncs miri, portem el taüt de seguida. Naturalment no els van matar perquè hagués estat anticonstitucional, però havien expressat una cosa molt humana. La llibertat ens importa tant com la vida. Bé, no cal dir més. Més endavant, la responsabilitat. Sabem que la responsabilitat és l'ànima de la llibertat. És a dir, que puix que la llibertat podria mal exercir de girar-se contra nosaltres mateixos, hem de saber aplicar-la responsablement. La responsabilitat és l'art d'articular la llibertat amb la resta de valors de la vida. Una persona sense responsabilitat és una persona que, en nom d'una llibertat extrema, destrueix molts altres valors. Per dir-ne un, per exemple, l'amor. En nom de la meva llibertat, jo puc destruir el meu compromís d'amor? Bueno, es fa un mal negoci. Perquè si la llibertat és important, l'amor també ho és. Per tant, la teva responsabilitat ha de consistir en ser el màxim de lliure amb el màxim de compromès amorosament. I així podríem anar dient de la resta de valors. Molt important, essencial perquè ens ha fet humans, la socialitat. És a dir, la condició d'éssers socials que tenim s'ha de considerar una dimensió ètica. Som animals socials, com ja havia definit Aristòtil, alguns pensen que més animals que socials, però bé, en qualsevol cas som socials i la vida en societat per nosaltres és absolutament essencial, com ho és també la llibertat. El reconeixement mateix de l'existència de valors plurals, és a dir, el fet que encara hi hagi uns valors que ens pertanyen a tots, després hi ha una gamma amplíssima de valors en la qual la llibertat de cadascú és capaç i ha de poder triar, bé, això també és molt important. I no gens menys, també molt important, la felicitat. Parlo de la felicitat, no amb el to que podria parlar algú que canta l'Eurovisió o que fa una revista i una cançó d'estiu, de la felicitat com a objectiu de l'ètica, des del molt savi i tingut per molt seriós Aristòtil, que quan es va dirigir el seu fill a l'ètica de Nicòmac, li va escriure un llibre expressament per dir, fill meu, per ser una persona plena, aquí tens unes normes d'orientació. Ètica a Nicòmac, que és com es deia el seu fill. I en les primeres ratlles de l'ètica a Nicòmac apareix l'objecte de la vida humana és la felicitat. I jo et vull dir a tu com ho has de fer per ser feliç. La felicitat, per tant, s'ha d'incorporar en el programa ètic dels humans perquè és la nostra voluntat. Volem ser feliços. Després hi ha una àmplia discussió, en la qual un altre dia si voleu podem entrar, sobre què és exactament la felicitat. Però això ho podem deixar aquí com una porta oberta per passar un altre dia. Bé, després d'aquests valors que podríem considerar elementals, essencials, universals, bàsics, uns valors específics de l'àmbit de la professió d'infermeria i de la salut en general. Bé, jo crec que teniu la sort que heu estat de les primeres professions que heu tingut una ètica aplicada singular. Vosaltres sabeu que ara hi ha una gamma d'ètiques aplicades, la més coneguda i potser una mica ridícula és l'ètica dels negocis, és una ètica aplicada. Se suposa que es fa, i evidentment els que la fan amb bona voluntat, però quan la sents la primera vegada arrufes una mica el nas. Bé, doncs si ara hi ha una ètica dels negocis, una ètica de la comunicació, una ètica, la primera ètica aplicada aquí va haver de ser la bioètica. Ho sabeu molt bé, ètica aplicada als problemes de la vida, al tema de la vida. I aquí és on s'estableixen uns principis que a més han inspirat també altres ètiques aplicades, òbviament amb adaptacions. El principi d'autonomia, el principi de beneficència, el principi de no maleficència i el principi de justícia. No podem desplegar-los ara, els coneixeu segur, perquè forma part a més del vostre currículum acadèmic, però jo voldria invocar, sobretot, que el compliment d'aquests principis no sigui un compliment a l'estil de les ètiques del deure, que en diríem, després en parlarem una mica, sinó que assumeixi el caràcter de programa de vida, si permeteu posar-me solemne. Què vol dir programa de vida? Faig servir aquí una expressió d'una col·lega i amiga, Victòria Camps, que sabeu que és especialista en temes d'ètica aplicada, que ha encunyat el concepte del tarannà bioètic. És a dir, diu ella, és bo que tots els professionals de la salut intentin construir-se un caràcter, un tarannà, una manera de ser, que porti incorporats, per dir-ho així, de sèrie, els principis de la bioètica. Per dir-ho d'una manera, que puguin fer allò que en diuen els actes de memòria implícita. És a dir, que actua sense pensar perquè ja el tens incorporat. Diuen que quan conduïm, el 80% de la nostra conducció, en condicions normals, es fa per memòria implícita. No ens hem de concentrar en cada moment si he de posar el peu a l'embraga i se'l ve, li poses i ja està. Per què? Perquè ja està, ja ets un conductor, ja tens el tarannà de conductor. Bé, doncs, el tarannà bioètic, ella diu, hauria de tenir uns perfils que us proposo de seguida. Primer, la convicció que no tot el que és tècnicament possible és èticament aplicable. Per dir-ho una frase paradoxal, no tot el que es pot fer, es pot fer. Perquè és evident que ara ho podem fer gairebé tot. Però que no és recomanable fer-ho gairebé tot. Perquè hi ha moltes coses que podem fer amb un aparell que són contràries a la dignitat, contràries a la llibertat, contràries a la salut mateixa a vegades, perquè arregles una cosa i n'espatlles una altra de més important. Per tant, atenció amb això, perquè diríem que un dels perills que té la nostra societat, segle XXI ha entrat ja, és que tingui un excés d'eufòria tecnològica. La tecnologia és apreciable, estimable, i com he dit abans, l'hem de fer servir al màxim, i ara deixem-hi afegir, al màxim de bé. No hem de ser fanàtics de la tecnologia, perquè si som fanàtics de la tecnologia podem cometre greus errors, perquè aquells valors que hem dit abans, els genèrics i després els específics de la bioètica, poden ser fàcilment transgredits en nom de la màquina m'ho deixava fer. La màquina és només un instrument, i és obvi, per anar a una qüestió més primitiva, un ganivet és un instrument, però a casa amb un ganivet no fem qualsevol cosa. Sabem que hi ha accions amb el ganivet que poden perjudicar el nostre fill, per dir-ho així. Per tant, compta amb l'ús del ganivet, compta amb l'ús de la més refinada de les tecnologies, perquè té sentit harmonitzar-la, diríem, amb els valors. Segona característica del tarannà bioètic, el que ell proposa, una autocomprensió modesta de la funció de cura de la salut. La tecnificació tendeix a refredar, tendeix a distanciar i a objectualitzar la persona que rep el tractament. Corregir la superioritat tècnica amb la proximitat humana és el que cal fer. Diríem que si ja abans dels avenços tècnics de l'àmbit de la salut la pura formació de l'infermer o del metge, de l'infermera o la metgessa, la pura formació ja el situava en un pla de superioritat, quan aquesta formació es complementa amb un ventall d'exhibició tècnica, la persona tendeix a quedar disminuïda. Bé, doncs, és hora que el professional digui, compte, aquí estic jo, persona, per aproximar-te el coneixement de la teva malaltia, el procediment que farem, l'explicació del que pot passar, etc. Bé, la tercera característica, evitar el que seria una exageració d'això que acabo de dir. L'exageració d'això que acabo de dir se'n diu paternalisme. També podria dir-ne maternalisme. El clàssic és el paternalisme, que és el que podríem anomenar la sobreprotecció. Sobreprotecció també fa mal. La sobreprotecció al final atempta contra la llibertat. Perquè la invasió de la persona que té més coneixement acaba reduint el camp de decisió de la persona que té menys coneixement. Per tant, hi ha un punt que només es pot decidir per simple sentit comú, en què has de deixar de protegir. És a dir, aproxima't però no embafes. Per tant, per una banda, autocomprensió modesta, per altra banda, evitar el paternalisme. I la darrera característica que proposa Victoria Camps és concebre l'aplicació dels coneixements mèdics i infermers com a sostenibles. És a dir, fer una distribució equitativa dels mitjans, que són limitats, i reduir, si és possible, la dependència tecnològica. És a dir, tant com sigui possible, evitar que la màquina suplanti les funcions curatives que poden tenir les persones quan les puguin tenir. És evident que hi ha moments que la màquina és indispensable i que la persona val més que es retiri. Però en altres moments hi pot haver una competència, entre cometes, de funció terapèutica persona, funció terapèutica màquina, o doncs mira la persona, si és que ho pot fer. Bé, per què això? Perquè l'ètica, com a sistema general de pensament sobre la vida humana, que és el que és, aquesta reflexió sobre com podem fer la millor vida cadascú de nosaltres, això és el que busca l'ètica, ha evolucionat, com tots els coneixements humans, d'uns primers temps arcaics, temps d'Aristòtil, que les ètiques es definien com ètiques de la virtut. El del que es tractava era d'identificar formes de ser, que se'n deien virtut, arete pels grecs, virtus pels romans, i aleshores es tractava de proposar que t'esforcessis molt d'una manera gairebé ascètica a conrear la virtut de la valentia, de la generositat, etc. Bé, és una ètica respectabilíssima. Avui encara l'ètica d'Aristòtil és tan bona que avui, segle XXI, hi ha un corrent organitzat de pensament mundial que es diu neo-aristotelisme, amb tot l'orgull del món. Perquè és que d'Aristòtil es pot extreure avui molta, molta lliçó ètica. Però cal reconèixer que ell correspon a una etapa que en diem això, ètiques de la virtut. Modernament, Kant, sobretot, és el fundador del que se'n diu l'ètica del deure. El sentiment del deure és el fonamental, deia Kant. No hem d'identificar tant virtuts i fer pràctiques aquestes ascètiques, no, no, no. Has de reflexionar sobre quina és la dignitat humana, quins són els valors i drets inherents a la dignitat humana i imposar-te el deure de complir amb això. Deia ell, una frase preciosa de Kant, diu, hi ha dues coses, un home que jo crec que és la intel·ligència més brillant que ha fet la humanitat, hi ha dues coses que em meravellen. El cosmos sobre el meu cap i el sentit del deure en el meu cor. És a dir, mirant cap a fora, la magnitud extraordinària del cosmos ens deixa bocabadats. Però si mirem endins, deia Kant, el sentit del deure. Era un home extremament rigorós i va fundar aquestes ètiques que se'n diuen deontològiques o ètiques del deure, que després van ser canviades, per dir-ho així, l'estil de l'ètica va canviar cap al que se n'ha dit ètiques conseqüencialistes, ètiques utilitàries i conseqüencialistes, que dius, escolta tu, ni virtuts ascètiques ni deures íntims i transcendents. El que importa és saber què passa quan actuem d'una manera o d'una altra i evitar males conseqüències i produir bones conseqüències. Ètiques conseqüencialistes se'n diu. Bé, no està malament. Ara són d'un pragmatisme una mica d'estar per casa. Però bé, s'han de tenir també en compte. I aquestes ètiques conseqüencialistes han estat o estan sent superades per una ètica que neix també de l'àmbit de la bioètica i que s'està escampant cap a altres terrenys de l'ètica. L'ètica de la cura. És a dir, el que importa és reconèixer que com a persones tenim un elevat grau d'inseguretat i de feblesa, fins i tot quan no estem malalts, som febles per naturalesa. Sabeu que el deixeble de Freud, Adler, va dir, mestre, sou molt bo analitzant la complexa estructura de la persona humana. Inconscient, conscient, i superjo, dinàmica, aquesta repressió, tot això ho feu molt bé. Però us heu equivocat en una cosa. La pulsió principal de la vida no és el sexe. La pulsió principal de la vida és la seguretat. És a dir, som éssers molt febles. No cal més que veure un bebè amb tot l'encant que porta i tota la infinita feblesa que porta. I som febles quan naixem i som febles abans de morir. És a dir, en l'etapa més senil, la pobresa també passa a ser extrema, però és que pel mig tenim una certa seguretat més aparent que real. En tot moment, tota persona necessita companyia, comprensió, estimació, que donen seguretat. I com s'obté la seguretat? Cuidem-nos els uns dels altres. Ètica de la cura. Tingues cura de tu mateix, això ja ho deia Aristòtil en les altres paraules, i la filautia, l'estimació de si mateix, tingues cura de tu mateix, sobretot tingues cura dels altres. Entre altres raons, perquè quan tens cura dels altres, obtens un benefici molt bonic, el retorn. Sempre tens a la vida el que dones. El que dona alegria, rep alegria. El que dona respecte, rep respecte. El que dona menyspreu, rep menyspreu. El que dona odi, rep odi. Per tant, si dones cura, reps cura. I entres en un sistema, diguem-ho així, d'acompanyament mutu, que és èticament molt preuat, molt apreciable. Bé, desplegaria més coses, però veig que el temps també se'm menja. Una autora canadenca, probablement coneixeu, deixeu-m'ho recordar en tot cas si ja ho coneixeu, Simone Roach, va proposar les 5 C's per resumir el que seria l'ètica de la cura, en aquest cas ja aplicada específicament a l'àmbit sanitari. Les 5 C's són compassió, confiança, competència, consciència, compromís. 5 paraules solemnes, però carregades de valor. Compassió, que sabem que etimològicament significa identificar-te amb l'altre, vibrar amb l'altre, tenir els sentiments que té l'altre, no ser una pedra indiferent. Compassió, patir amb l'altre, però no només patir en el sentit negatiu, també en el positiu. També hi ha compassió quan comparteixes un bon moment, tot xerrant o sopant o anant a passeig. Compassió és vibrança conjunta. Confiança, no cal comentari. És evident que la confiança és guaridora. És evident que la confiança, si el metge, l'infermer, la metgessa infermera, disculpeu, el qüestió del gènere, proporciona confiança o no, està fent ja mitja feina terapèutica. La desconfiança no és guaridora, la confiança és guaridora. Competència, no cal dir que és evident. S'ha de ser competent. No podem nosaltres malbaratar els mitjans que ens dona la societat a través dels nostres estudis i després de ser uns incompetents. No pot ser. Han de ser competents claríssimament. Consciència, capacitat de reflexionar constantment sobre els processos que seguim. I compromís, paraula que ha passat de moda, que en una època, els més grans de la sala poden recordar, anys 60, maig del 68, Jean-Paul Sartre i tota una colla de gent que van moure la societat anant sobretot contra l'autoritarisme que encara imparava, i una de les paraules que van posar en circulació va ser, en el seu fet, engagement, no? Compromís. Ha passat de moda el compromís, quina llàstima, perquè el compromís és fonamental. Compromís, derivat de llatí compromitere, enviar, mitre, enviar, però endavant, cum, conjuntament. És a dir, és enviar conjuntament endavant alguna cosa. Dit d'una altra manera, avançar junts. Compromís és avançar junts. Ara passa allò que diu, pot dir un noi d'una noia o una noia d'un noi, diu que m'estima però no es vol comprometre. Ai, que s'ho faci mirar si t'estima. Perquè si t'estima és evident que vol comprometre. És a dir, si t'estima voldrà avançar junt amb tu. O què? Doncs bé, el compromís, bé, no es tracta ara aquí del compromís amorós amb la persona que tingueu, però sí del compromís professional, per dir-ho així, avancem junts, és a dir, jo estic al costat de la teva malaltia per intentar que vagis endavant aquí en temps. Bé, passo ja al punt final, que és el dels reptes de la professió, és a dir, el que en diem la professionalitat. Jo crec que en el món que estem cada vegada es valorarà més, perquè cada vegada hi ha més possibilitats de formació per a més persones en més àmbits, i penseu en els graus universitaris que hi ha ara i els que hi havia fa 20 anys. Vol dir, molta més gent fa moltes més coses durant més temps, perquè va ser el grau i els màsters i el doctorat. Per tant, diguem-ne, el cabal de formació que arriba a la societat avui és espectacular, i més que ho serà. Bé, si és així, vol dir que la societat està disposant cada vegada més de més professionals, i la professionalitat és un valor social important. Tots, quan tenim un problema del tipus que sigui, busquem el millor professional. Sigui el que sigui. Ja pot ser un lloroner, o pot ser un xofer de taxi, és igual. Un professional. Aquesta professionalitat, què ens comporta? Jo crec que hi ha uns ingredients essencials. El primer, sense cap mena de dubte, s'ha de ser competent en el coneixement. És a dir, haver après i haver après a aprendre sense parar és la primera condició. Llavors això vol dir que primer s'ha de fer el grau, òbviament, i aquest és el vostre compromís, que em consta, i que amb aquest exercici que esteu fent es multiplica encara. En segon lloc, el grau, òbviament, no és tot. El grau és bàsic, però no ho és tot. Formació permanent. Un professional que menyspreï la formació permanent vol dir que és un professional que al cap de 10 o 15 anys estarà discapacitant-se professionalment. Per què? Perquè els coneixements no paren de créixer i, per tant, la formació permanent és absolutament necessària. Tercer punt, en aquesta competència de coneixement, interès per la recerca. Si pot ser per fer-ne, no tothom ha de fer recerca, òbviament, no tothom vol, sap, té ocasió. Però la recerca és essencial perquè el coneixement no quedi petrificat. Bé, si no fas recerca, com a mínim, tingues l'antena parada per la recerca que es fa. És a dir, o compromís actiu o compromís receptiu amb la recerca. Quart ingredient, aquest que ja hem dit, aprendre a aprendre, és a dir, generar una actitud de disposició a la millora constant en l'aprenentatge, i cinquè ingredient del coneixement, les bones pràctiques, si pot ser, en equips. Jo diria que aquests ingredients donarien un perfil de la competència cognitiva que s'espera de qualsevol professional, en el nostre cas, del professional de la infermeria. L'altra característica de la professionalitat, a més de la competència, és la responsabilitat. Abans n'hem parlat. La primera noció de responsabilitat, la més bàsica, és la que hem dit. Identificar els valors ètics i vincular-hi la llibertat. Això és ser responsable. Soc lliure, però comprenc que la llibertat no és l'únic valor de la vida, encara que sigui el més important. No és l'únic valor de la vida. Hi ha més valors i la llibertat ha de comportar-se de manera amistosa amb els altres valors. Per dir-ho així, aplicant l'ètica de la cura, la llibertat ha de tenir cura de la resta de valors de la vida. Per tant, la responsabilitat bàsica de tot professional, especialment d'un professional de la salut, és tenir clar els valors, tenir clars els valors ètics i, òbviament, respectar-los i fomentar-los i garantir el que podríem anomenar el compromís actiu per executar-los. Les derivades principals d'una actitud professional que es defineix per la competència, competència cognitiva amb aquells ingredients, i responsabilitat, les derivades jo crec que són les següents, i les dic perquè ens convencem que ens val la pena. Estic segur que hi ha un convenciment previ, però repassem-ho. El primer, si hi ha professionalitat, es produeix confiança de l'usuari. A tots, com a usuaris de diferents serveis i diferents professions, ens agrada dir, ostres, que competent aquest senyor, aquesta senyora. La competència, per què? Perquè et dona tranquil·litat. Saps que en allò que tu no ets competent, aquella persona et proporciona solució. Per tant, la confiança de l'usuari és una derivada importantíssima de la competència professional. Perquè, esclar, ja he dit abans, si adquireixes o si despertes, més ben dit, la confiança, ja has fet mitja feina terapèutica. Segon, la seguretat i l'equilibri del mateix professional. És a dir, ens convé a tots ser competents en la nostra professió perquè vivim tranquils. Perquè sabem que podem donar resposta, home, a tot el que el saber del moment permeti donar resposta, no a més. Però en tot allò que el saber del moment pugui donar resposta, nosaltres ho sabem. I per tant estem tranquils que podem donar resposta. I per tant, dones confiança a l'usuari i et dones a tu mateix seguretat, que hem dit que és un valor important de la vida, i equilibri. I crea, a més, com a tercera conseqüència de la professionalitat, un clima de justícia i de progrés social. És a dir, com més bons professionals hi ha en una societat, més producte just i socialitzat hi ha. Aquí hi ha una reflexió político-econòmica o econòmico-política a fer, que és el problema de les privatitzacions, encara no hi hem d'entrar. Però anem a suposar que si les nostres societats no s'allunyen massa, que s'estan allunyant, del que se n'ha dit model de l'estat del benestar, ara posem-nos en aquest marc que hem tingut, en part continuem tenint i esperem recuperar, en aquest marc del que diem societats o estats del benestar, la professionalitat multiplica la justícia, multiplica el benestar. I feliçment, finalment, deixeu-m'ho dir, produïm felicitat. La felicitat és importantíssima perquè és l'objectiu de la vida. I la pregunta que jo em faig ara per acabar és de qui depèn tot plegat? Ja us ho podeu imaginar. De cadascú. I us explicaré una anècdota inventada, una ficció. La ficció explica que una vegada en un poble hi havia una criatura, nena o nena, és igual, que era molt espavilada, molt espavilada. Les criatures tendeixen a ser molt competitives, com sabeu. I un dia va sentir que al poble del costat hi havia una persona, home o dona, és igual, molt sàvia, molt sàvia, molt sàvia, que ho sabia tot. I la criatura es va picar. I se'n va anar al poble del costat a buscar aquella persona sàvia amb una papallona a les mans. I pensava, li preguntaré a la persona sàvia, vos que ho sabeu tot, la papallona que tinc a la mà és viva o morta? Si em diu que és viva, pac, té un gest petit, la mataré i diré, estava equivocat, està morta. I si em diu que és morta, obriré la mà i sortirà volant els seus nassos per desmentir el seu dictamen. Arriba, troba la persona sàvia, la saluda i li diu, porta una papallona a la meva mà. Vols que ho sabeu tot? És viva o és morta? Resposta de la persona sàvia. La papallona és, com dius tu, a la teva mà. I només depèn de tu que sigui viva o morta. Només depèn de nosaltres que la nostra professionalitat sigui viva o morta. Moltes gràcies.